La Maria Lara. La princesa Eleonor ha jurat a la Constitució al Congrés dels Diputats i tot coincidint amb el seu aniversari avui, ja que fa 18 anys. De la mateixa manera que va fer el seu pare, el rei Felip VI, ara fa 37 anys. Escoltem el moment del jurament de la princesa.
Senyora, las Cortes Generales están reunidas para recibir de vuestra alteza como princesa heredera de la Corona de España el juramento que viene a prestar con arreglo a la Constitución.
Juro desempeñar fielmente mis funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes, respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas y fidelidad al rey.
Una llarga ovació dels diputats, gairebé de 4 minuts, ha seguit el jurament de la Constitució per part de Leonor. El discurs de Francina Armengol, presidenta del Congrés, ha fet referència avui al consens i al diàleg per fer avançar Espanya en els reptes actuals, com la pluralitat, la diversitat, la igualtat i el medi ambient. I la Conferència Episcopal assegura que la interpretació de l'enquesta de l'informe del Defensor del Poble no representa la veritat, i és que segons aquest estudi almenys hi hauria 440.000 víctimes en l'entorn eclesiàstic, la meitat abusades directament per capellans. Tot i que han volgut desvincular-se de xifres concretes, han manifestat que és una dada mal extrapolada. El president de la Conferència Episcopal, el cardenal Juan José Omella, ha advertit que aquí hi ha una intencionalitat darrere d'aquesta xifra.
Esto es mentira, esto no corresponde a la realidad. Que hay que sumar, y el Defensor del Pueblo no da esos datos. O sea, ¿quién ha sacado esos datos? Bueno, ya está, me entienden ustedes perfectamente.
Tot i els diversos matisos continus que han posat durant tota la roda de premsa, la Conferència Episcopal ha reiterat el perdó a les víctimes i ha assegurat també que cal reparar-los el dolor. I Bruce Springsteen i The Street Band tornaran a Barcelona en un concert a l'Estadi Olímpic el 20 de juny. La durada a la ciutat comtal és una de les 22 que programa en la seva gira mundial, que també passarà per Civitas Metropolitano de Madrid els dies 12 i 14 de juny. Les entrades per al concert de Barcelona es posaran a la venda el 14 de novembre a les 10 del matí. I en esports, Aitana Bonmatí és la guanyadora de la pilota d'or que designa la millor futbolista de 2023. La de Sant Pere de Ribes succeeix, per tant, Alexia Putellas i fa que el màxim guardó individual torni a quedar en mans d'una jugadora blaugrana per tercer any consecutiu. La migcampista de 25 anys tanca així un curs ple d'èxits en què destaquen la Lliga i també la Champions aconseguits amb el Barça i el Mundial guanyat amb la selecció.
Notícies en xarxa.
Bon dia i bon dimarts 31 d'octubre de 2023. Benvinguts a l'Enjoc.
Enjoc. Amb Mau Vázquez.
Dimarts 31 d'octubre del 2023, ahir va ser un dia històric per l'esport català, i és que Aitana Bonmatí va guanyar la pilota d'or, un premi que reconeix la seva excel·lent temporada després de guanyar Lliga, Champions i el Mundial. És la tercera pilota d'or consecutiva que guanya una catalana després que en les dues edicions anteriors s'endugués el reconeixement l'Alexia Putellas, tot plegat en una gala on Leo Messi va guanyar la seva vuitena, la vuitena pilota d'or, i que aclareix qualsevol dubte, si és que algú encara en tenia, sobre qui és el millor jugador de la història. Una fita històrica també pel Barça, que puja al podi d'or dos projectes sorgits de la Masia. Tot plegat en un programa on parlarem de futbol, també amb la prèvia de la primera eliminatòria de la Copa del Rei, que ens ha deixat uns enfrontaments molt sucosos, de futbol, de bàsquet, amb una nova jornada de l'Eurocup, i de més en parlarem avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans de començar, quatre titulars per saber què ha passat en les últimes hores i de què haurem d'estar pendents a l'esport de casa nostra. El Albert Soler, bon dia.
Bon dia, Pau.
Com dèiem a l'inici, Aitana Bonmatí guanya la seva primera pilota d'or.
La de Sant Pere de Ribes va brillar a la gala de París i ha fet història amb un premi que una catalana guanya per tercera vegada consecutiva. Bonmatí agafa el relleu a Alexia Putellas, que es va endur la pilota d'or en les dues últimes edicions. La jugadora blaugrana ha estat una peça clau tant al Barça com a la selecció espanyola, equips amb què ha guanyat la Lliga, la Champions i la Copa del Món.
Una gala on Leo Messi s'ha fet amb la seva 8ª pilota d'or i d'aquesta manera es repeteix la fotografia de dos jugadors forjats a la Masia que guanyen aquest premi després que també passés amb l'Alexia Putellas. Seguim amb futbol. La FIFA inhabilita Rubiales durant 3 anys.
La comissió disciplinària del màxim organisme del futbol internacional ha decidit inhabilitar-lo durant 3 anys per exercir qualsevol activitat relacionada amb el futbol, tant en l'àmbit nacional com internacional. L'organisme ha considerat que Rubiales ha infringit l'article 13 del Codi Disciplinari pel seu petó forçat a Jenny Hermoso durant la final del Mundial Femení.
I avui comença la Copa del Rei, la primera eliminatòria, que recordem que és a partit únic. L'Espanyol es veurà les cares amb el Mensajero a les 8 del vespre.
Els pericos arriben després d'encadenar dues derrotes consecutives a segona. La situació del Mensajero és molt pitjor, és el cué de Segona Federació. Aquest serà el partit que doni el tret de sortida a la primera ronda de la Copa.
Una primera ronda de la qual estarem molt pendents perquè enfrontarà equips catalans contra conjunts de primera divisió amb la incògnita de saber si hi haurà algun mata gegants.
Destaquen sobretot el Badalona Futur Cádiz i sobretot el Rubí Atlètic de Bilbao. Els bascos, que ocupen la segona posició al podi amb més Copes del Rei, només per darrere del Barça, no volen fallar davant el Rubí, un equip de 6ª categoria que somia amb eliminar tot un equip de primera.
La resta dels partits seran el San Roque de l'Epe Girona, el Terrassa Albacete, l'Europa Elx, l'Oriola Nàstic, el Manresa i el Manresa Oviedo. I tanquem el futbol amb novetats del cas de David López i la seva estripada cap a l'àrbitre.
Sí, tenim un nou capítol i és que el Comitè Tècnic d'Àrbitres ha decidit traslladar al Comitè d'Integritat de la Federació Espanyola les paraules del futbolista. L'òrgan dels àrbitres fa aquest pas després d'haver ofert al Girona la possibilitat d'escoltar els àudios i que, segons explica el comunicat, el jugador no hagi rectificat les seves declaracions. David López va matisar les crítiques després del partit contra el Celta. El Sant Cugatenc va reconèixer que les formes potser no van ser les més adequades.
Deixem de banda el futbol perquè avui també tindrem bàsquet amb un Joventut Hamburg.
Sí, en la 5ª jornada de l'Eurocup masculina, la penya rep el curs a 9:15 del vespre després de perdre a Saragossa a l'ACB per 30 punts de diferència. Els badalonins arriben després d'encaixar 3 derrotes consecutives en la Lliga i de perdre també l'últim partit en la competició europea a Venècia.
Veurem si aquest pot ser un partit per recuperar sensacions. Això serà avui, però el gruix de la teca de bàsquet ens arriba demà amb doble jornada catalana a la 5ª jornada de l'Eurocup femenina.
El Cadí La Seu juga a casa contra els Avini i l'Espar Girona visita la pista del Didelenc.
Això en l'Eurocup femenina. Demà també tindrem partits de la Lliga Femenina Challenge, de la Leport i també de la Leplat. Així que ja ho saben, demà poden aprofitar el dia festiu per gaudir de tot un dia de bàsquet. Ja acabem parlant de waterpolo perquè avui tenim Champions masculina que enfronta l'Espandau Berlín i el Barceloneta.
L'Atlètic Barceloneta pot segellar avui la classificació matemàtica per als quarts de final de la Lliga de Campions amb una victòria a la piscina de l'Espandau. Si guanyen, encara tindran dues jornades a més per aconseguir la classificació. Fer-ho com a primers de grups.
Dimarts, 31 d'octubre, com dèiem a l'inici, Aitana Bonmatí es va coronar ahir com la millor jugadora del món en una gala a París per entregar la pilota d'or. La de Sant Pere de Ribes va ser reconeguda per la seva brillant temporada, sent una peça clau tant en el seu club, el Barça, com en la selecció espanyola, guanyadora de la Lliga, també de la Lliga de Campions, i va posar la cirereta al pastís amb la Copa del Món. Una temporada perfecta per una carrera que Aitana ha anat construint a base d'esforç i sacrifici. Així agraïa ahir el premi la de Sant Pere de Ribes.
M'agradaria continuar per agrair als tres clubs on he jugat. CD Ribes, Club de Futbol Cubelles, moltes gràcies. I sobretot al Barça, al meu club. Gràcies per apostar per nosaltres quan ningú ho creia, per donar-me l'oportunitat de ser futbolista professional. Qui m'hauria dit quan era una nena que acabaria jugant en un Camp Nou ple? Som un club referent mundial.
Una fita històrica també perquè és la tercera pilota d'or consecutiva que guanya una catalana, i és que Aitana agafa el relleu a Alexia després que la de Mollet guanyés el premi en les dues darreres edicions.
Dice mucho de que llevemos tres años con el Balón de Oro en casa, ¿no? Al final somos un país que vive el fútbol muchísimo y que trabajamos cada día para ser las mejores.
I seguint en clau blaugrana, tot i que ja no hi jugui, Leo Messi va guanyar ahir la seva vuitena pilota d'or, una fita històrica que col·loca l'argentí a la cúspide del futbol i que fa encara més gran la seva llegenda. Amb aquests dos premis, ahir es va repetir una fotografia que ja vam veure fa dos anys. Dos jugadors forjats a la Masia, en aquest cas Aitana i Messi, amb la pilota d'or a les seves mans. Un Messi que no va dubtar en tornar a professar el seu amor pel club.
Sigo al Barcelona como lo hice siempre y lo voy a seguir haciendo porque es el club al que amo y voy a amar toda mi vida. Y sí, vuelvo a repetir, el Barça es el mejor equipo del mundo porque es especial ese club, es diferente a todo.
En clau blaugrana, el Barça va guanyar el premi a millor equip femení i també va situar la jugadora blaugrana Salva Parayuelo a la tercera posició del podi de la pilota d'or. I no deixem de banda el futbol perquè, com us dèiem a l'inici, avui comença la Copa del Rei amb la primera ronda i ho fa amb l'Espanyol, que comença una nova edició amb el format a partit únic que alimenta les apostes de quin serà l'equip petit que es podrà desfer d'un dels grans. Els de Luis García juguen aquest vespre a les 8 contra el Mensajero, el cué de la segona RFEF, després d'encadenar dues derrotes consecutives a segona divisió. Luis García vol guanyar i vol fer-ho jugant bé.
El equipo está bien y convencido, muy convencido de lo que hacemos, del camino que llevamos, de cómo queremos evolucionar y progresar para afrontar lo que viene. Y la única manera de convencer es con trabajo y haciendo las cosas bien y haciendo buenos partidos y consiguiendo ganar, pero haciendo las cosas bien, no ganando de cualquier manera, porque yo no creo en ganar de cualquier manera, porque eso te sirve para un día, pero no te sirve para el proceso o para lo que queremos crear a largo plazo.
Això serà avui, demà, dia gran per a dos equips catalans que es veuran les cares amb un conjunt de primera. El Badalona Futur rep el Cádiz a les 12 del migdia i atenció perquè el Rubí rep l'Atlètic Club de Bilbao a Can Roser, sens dubte un dels partits amb més al·licients, amb un estadi municipal que es preveu que estigui ple fins la bandera i amb un Rubí que vol fer història. Per parlar-ne, saludem ja l'Aitor Torres, capità del Rubí. Bon dia, Aitor. Com estan els ànims?
Doncs imagina't, amb moltes ganes que arribi demà, molta il·lusió. Portem l'entrenament d'ahir, l'entrenament d'avui, per preparar el partit, amb ganes, amb moltes ganes que arribi.
Aitor, com es prepara un partit contra tot un equip de primera? No sé si heu fet alguna cosa diferent a la que feu habitualment.
No, la veritat que no. Ho estem preparant doncs, amb molta normalitat, com sempre estem fent. Al final, està clar que és un partit doncs, per molts... per tothom serà el partit més important de les nostres vides, però al final sabem que és un partit, que són 90 minuts i que intentarem doncs, seguir un pla de partit i aviam fins on podrem arribar.
Mm-hmm. Aitor, jugueu a casa, això pot ajudar segur. Espereu un camp ple a vessar perquè us animin?
Sí, la veritat que sí. Estem molt... Bueno, per el que ens informa el president, la junta directiva, s'estan venent quasi totes les entrades. L'aforament serà d'unes 4.000 persones. O sigui, la gent té molta il·lusió de que ostres, és una oportunitat única que, de poder gaudir d'un partit així, de que vingui l'Atlètic a la ciutat de Rubí. Doncs imagina't, jo crec que serà una festa, però a la vegada també un partit que per nosaltres haurem de competir.
Aitor, i ja per acabar, des d'unes temporades enrere, la Copa del Rei ha canviat el format i ara és eliminatòria del cau, és a dir, es juga només un partit en aquestes primeres rondes i qui guanya passa a la següent eliminatòria. El fet de que sigui a un únic partit segurament us dona més esperances, no?, i més il·lusió de poder donar la campanada i eliminar a tot un equip de primera.
Sí, penso que sí. Crec que aquest canvi doncs, ha estat un encert, sobretot doncs, pels equips humils, els equips petits com nosaltres, que bueno, tenim l'oportunitat de jugar-ho a casa, de que sigui a un únic partit, i ja et dic, en 90 minuts pot passar qualsevol cosa i bueno, intentarem doncs, les poques oportunitats, perquè hem de ser realistes que en tindrem poques, doncs, intentar doncs, que alguna d'elles aprofitar-les i a partir d'aquí doncs, estar molt concentrats, motivats i controlar els petits detalls, perquè en aquests partits doncs, són els que et fan de cantar cap a un costat o cap a l'altre.
I ara sí, Aitor, ja per acabar, tu ets el capità de l'equip. Com animes els teus companys?
Bueno, els intento transmetre molta tranquil·litat. Al final, bueno, hem de ser conscients que dins del camp ens hem d'ajudar, de tenir una actitud positiva entre nosaltres, que si un company doncs, falla alguna acció, doncs, intentar animar-lo, ajudar-lo, i també intento doncs, inculcar als meus companys que hem de tenir una mentalitat guanyadora. Fins dissabte portàvem 20 partits que no perdíem aquí a Can Rosés, doncs, intentar doncs, quedar-nos amb això, de tenir aquesta mentalitat guanyadora i portar-ho doncs, al terreny de joc i dimecres, demà.
Doncs Aitor Torres, capità del Rubí, que recordem que juguen demà contra l'Atlètic Club de Bilbao a 9:45 de la nit a Can Rosés. Moltíssima sort demà i a veure si parlem d'un fet històric demà després del partit.
Sí, doncs esperem que així sigui. Aviam com va el partit. Moltes gràcies a vosaltres.
I més partits. El Manresa es veurà les cares d'aquí poc més de 24 hores amb un rival històric com l'Oviedo. Pol Rodríguez, Ràdio Sallent.
I que ha volcat la ciutat de Manresa i l'afició del Congost amb més de 1.000 entrades venudes per seguir aquest duel que tindrà lloc demà a les 8 del vespre. L'equip Manresa afronta la seva segona participació a la Copa del Rei després de caure l'any passat contra el Pontevedra. Ara qui arriba és el Real Oviedo, entrenat per Luis Carrión, un vell conegut de l'actual Xavi Crúmines, entrenador del Manresa en la seva etapa a l'Espanyol. Un dels jugadors del Manresa, Omar Ouhadi, diu que l'equip està preparadíssim per aquest partit.
La veritat que sí, és un caravanet per a nosaltres, només ho tenim tot a guanyar i gaudir de l'oportunitat de jugar contra un segona i tot un referent d'Espanya, no?, com és l'Oviedo, disfrutar-ho i a veure si podem passar també. Al camp competirem segur, però després també hem de disfrutar de l'ocasió.
Això sí, el Manresa pot tenir una baixa més que sensible i és que en el darrer duel de Lliga, Marc Martínez va deixar el terreny de joc lesionat al descans. El migcentre de Navarcles, amb una lesió muscular, és dubte pel partit contra aquest equip de segona divisió.
Gràcies, Pol. Això, el Manresa, per la seva banda, el Nàstic visitarà el camp de l'Oriol en busca de trencar la ratxa negativa de resultats a la Lliga. Tarragona Ràdio, Jordi Blanc.
Partit que els granes jugaran demà a Oriola davant de l'Orihuela Club de Futbol de la Segona Federació. Aquest dimecres, el Nàstic, que ve de perdre el liderat de la Primera Federació, buscarà refer-se de la mala dinàmica dels darrers partits, on només han sumat 2 dels darrers 12 punts, i recuperar les bones sensacions. Serà un partit on l'entrenador del Nàstic, Dani Vidal, donarà minuts als menys habituals en una setmana de 3 partits. El Nàstic, que la temporada passada va passar les dues primeres eliminatòries de la Copa, vol enguany fer també un bon paper, però abans de portar les eliminatòries a casa, haurà de desfer-se demà de l'equip a la cantia. El davanter del Nàstic, Marc Fernández, diu que esperen passar la següent ronda i jugar a casa davant un rival de superior categoria.
No, jo crec que la Copa del Rei mai fa no saber, és un trofeu molt, molt bonic, espero que passem i a veure si després ens toca a casa contra un bon rival i així, al final és bo pel club, bo pel jugador, jugadors potser que no han tingut molts minuts poden jugar i al final jo crec que és bo per tots, és una setmana dura. Però bueno, afrontarem, com t'he dit, amb moltes ganes. Jo crec que l'equip, una cosa que sí que té és que mai baixa els braços i és un equip que s'esforça molt.
El partit demà a les 6 de la tarda es jugarà a l'estadi municipal de Los Arcos i el xiularà l'andalús Juan Antonio Manrique Antequera.
Gràcies, Jordi. I ara anem cap a Girona perquè els gironins preparen des de ja el seu partit contra el Sant Roque en aquest primer partit de la Copa del Rei, un enfrontament complicat que els de Michel hauran d'afrontar amb mentalitat. Luna Blanco, Televisió de Girona.
Després de la victòria contra el Celta de Vigo, que manté el Girona Futbol Club com a co-líders, els gironins ja preparen el següent enfrontament de l'equip, que serà demà a l'Epe contra el Sant Roque a partir de les 12 del matí en el primer partit de Copa del Rei. Escoltem a Michel Sánchez, entrenador del Girona Futbol Club.
És un equip que a un partit pot fer mal i nosaltres hem de fer un gran partit. Per nosaltres la Copa és molt important i necessitem guanyar. És un partit difícil perquè en últims partits el camp no va estar bé. Veurem per dimecres, però un partit és igual a tot molt. I hem de continuar la mateixa manera de fer les coses i ser capaços de guanyar el partit. I és un partit de portar una gran mentalitat.
El conjunt gironí aparca la Lliga per centrar-se en la competició del CAO, on mai han perdut en la primera eliminatòria d'ençà que és a partit únic. Un partit important i que necessiten guanyar i continuar en la mateixa línia, continuar en la mateixa bona manera de fer les coses.
Gràcies, Luna. I ara, de moment, deixem de banda la Copa del Rei i tanquem el bloc de futbol parlant d'un equip que és líder del grup 3 de la segona RFF. És el Lleida Esportiu. L'exigència dels jugadors menys habituals de l'equip és una de les claus de l'èxit d'aquest conjunt. Així ho creu l'entrenador Ángel Viadero, qui deixa clar que la temporada encara és llarga. Informa des de 1-1 Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
Jugadors com Toni Vicente, Javi Soto, Musa Issa, Antonio Romero, Alejandro Satoca o el jove Ivan Combe són els homes que menys minuts estan disputant en aquest inici de temporada amb el Lleida Esportiu. De fet, Ángel Viadero, l'entrenador, ho ha anat demostrant. Tecla, quins són els 12-13 jugadors amb qui més confia cada cap de setmana, però ell mateix deixava clar que sense la totalitat de la plantilla i l'exigència dels jugadors que no estan entrant tant en el minutatge del tècnic cantabrem, seria impensable el lideratge que ocupa a dia d'avui el Lleida Esportiu.
La grandesa d'esta plantilla i d'estos chicos que, como bien citas, no están entrando mucho de momento en el campo, pero su nivel de exigencia es tan alto toda la semana que elevan a los que están jugando, no hace que nadie se duerma y que cuando tienes que tirar de ellos salen con la pasión, con la ilusión que tenemos todos, pero luego es que le responden las piernas, le responde el comportamiento colectivo, táctico, es gente que entra y que te dan un nivel altísimo.
Un Lleida Esportiu que enfila una nova setmana com a líder del grup 3 de segona RFF, amb la ment fixada en el proper desplaçament. El primer enguany a les Illes Balears serà Formentera el diumenge a les 11 del matí.
Gràcies, Sergi. I abans de deixar el futbol, us expliquem que el millor gol de la jornada del futbol català ha estat el de Marc Manchón, del Cerdanyola. Us recordem que podeu tornar a veure aquest autèntic golaç a les xarxes a @esportsenxarxa. I tanquem el bloc de futbol i passem a parlar ara de bàsquet, perquè avui tenim partit de la penya, que es veu les cares amb l'Hamburg, a 9:15 del vespre. Joan García, Ràdio Ciutat de Badalona.
El Joventut rep aquest vespre, a 9:15, l'Hamburg alemany, a la cinquena jornada de l'Eurocup. El mal moment de joc dels verdinegres i la coincidència amb la castanyada fa que hi hagi poca expectació. Finalment, no podrà comptar amb Tomic. El Joventut haurà de confiar en un joc interior inexpert amb els joves Malik Allen, Ruben Prey i Michael Ruzic. També tindran la injecció de Kenny Cherry, que no està en la dinàmica negativa de joc de l'equip. L'Hamburg és un rival adequat per poder jugar amb consistència perquè és dels pitjors del grup. a la Lliga Alemanya és 11è, amb un balanç de 2 victòries i 3 derrotes. Continuen de baixa Feliz i Brodzianski per jugar contra un rival a qui la penya va guanyar 2 vegades fa 2 cursos a l'Eurocup. Pau Ribas subratlla la importància del maig per tot el que suposa.
Estem en un moment difícil, hem de trobar respostes. Més enllà de jugar bé, malament, guanyar, perdre, jo crec que ens hem de trobar nosaltres mateixos, trobar-nos més com a equip i sentir-nos una mica bé, no? Amb confiança, en el que entrenem i el que volem fer, poder-ho aplicar, millor o pitjor, intentar-ho, i si és així, serà el bon camí. I crec que, bueno, som un equip amb un nivell que, fent aquestes coses, hem de començar a treure bons resultats.
La coincidència amb la Castanyada, el fet que demà sigui festa, que el rival és poc atractiu i que el Joventut no està en un bon moment, podria fer que hi hagués la pitjor entrada del curs.
Gràcies, John, i us recordem també que demà hi haurà Eurocup, però la femenina, el grup A, la 5ª jornada en presència catalana, a 6:15 PM, el Cadí La Seu rep el Zabini, mentre que l'Espart Girona visitarà la pista del Dildelenc a 8:15 PM. Oh, what a feeling, look what we've overcome, oh, I'm gonna wave away my flag. Count all the reasons we are the champions. There ain't no turning, turning back. Saying, oh. I fins aquí l'Enjoc, mitja hora d'Esport Català, la xarxa de comunicació local, amb un servidor, Pau Vázquez, i el Pablo Palenzuela, al control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Nosaltres, com sempre, ens tornem a escoltar aviat. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio. Hands up for your colors. Represent your country. Raise your flag. Show your true colors. La xarxa de comunicació local.
No és el mateix ser els integrants del millor grup de la història que ser el millor grup de la història. Per això, el grup català Occident serem Occident, perquè per continuar assegurant-ho tot, tot i tot, ens havíem d'ajuntar tots, tots i tots. Entra a seremoccident.cat.
Bona tarda, són les 7. Més d'un centenar de tractors han mobilitzat bona part de la capital del Baix Ebre. Ho han fet
els agents que estan relacionats d'una manera o altra amb l'espai litoral del Baix Empordà. Facin
els germans Trias i Pujol es fan unes 30 donacions diàries, tot i que l'hospital fa de l'ordre...
L'última hora de l'actualitat més propera. Notícies en xarxa, edició vespre.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres. The gypsy woman told my mother before I was born, I got a boy child coming. He's gonna be a son of a gun. He's gonna make pretty women jump and shout. Then the world wanna know what this all about. But you know I'm here. I got a black cat bone. I got a mojo too. I got the John the Conqueror. I'm gonna mess with you. I'm gonna make you girls lead me by my hand. Then the world'll know the hoochie coochie man. But you know I'm here. No.
on the 7 hours, on the 7 days.
Bon dia i bon dimarts, 31 d'octubre del 2023. Benvinguts a l'Enjoc.
Enjoc. Amb Mau Vázquez.
Dimarts 31 d'octubre de 2023 comencem un programa on parlarem de futbol, on farem la prèvia de la Copa del Rei, que recordem que comença avui amb el partit entre l'Espanyol i el Mensajero, però on la gran teca serà demà i sobretot ens fixarem en un dels partits, el que enfrontarà el Rubí contra l'Atlètic Club de Bilbao. Un autèntic partidàs. Hem parlat amb el capità del Rubí, l'Aitor Torres, que ara en uns minuts escoltarem. Parlarem de futbol també perquè ahir va ser un dia històric per l'esport català i és que Aitana Bonmatí va guanyar la Pilota d'Or, un premi que reconeix la seva excel·lent temporada després de guanyar la Lliga, la Champions i el Mundial. És la tercera Pilota d'Or consecutiva que guanya una catalana després que en les dues darreres edicions s'endugués el reconeixement l'Alexia Putellas. Tot plegat en una gala on Leo Messi va guanyar la seva 8a Pilota d'Or i que aclareix qualsevol dubte, si és que algú encara en tenia algun, sobre qui és el millor jugador de la història. Una fita històrica també pel Barça, que puja al podi d'or. Dos projectes sorgits de la Masia de futbol. També parlarem de bàsquet amb una nova jornada de l'Eurocup a l'Enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans de començar, quatre titulars per saber què ha passat en les últimes hores i de què haurem d'estar pendents a l'esport de casa nostra. Albert Soler, bon dia.
Bon dia, Pau.
Com dèiem a l'inici, Aitana Bonmatí guanya la seva primera Pilota d'Or.
La de Sant Pere de Ribes va brillar a la gala a París i ha fet història amb un premi que una catalana guanya per tercera vegada consecutiva. Bonmatí agafa el relleu d'Alexia Putellas, que es va endur la Pilota d'Or en les dues últimes edicions. La jugadora blaugrana ha estat una peça clau tant al Barça com a la selecció espanyola, equips amb què ha guanyat la Lliga, la Champions i la Copa del Món.
Una gala on Leo Messi s'ha fet amb la seva 8a Pilota d'Or i d'aquesta manera es repeteix la fotografia de dos jugadors forjats a la Masia que guanyen aquest premi, després que també passés amb l'Alexia Putella. Seguim amb futbol. La FIFA inhabilita Rubiales durant 3 anys.
La comissió disciplinària del màxim organisme del futbol internacional ha decidit inhabilitar-lo durant 3 anys per exercir qualsevol activitat relacionada amb el futbol, tant en l'àmbit nacional com internacional. L'organisme ha considerat que Rubiales ha infringit l'article 13 del Codi Disciplinari pel seu petó forçat a Jenny Hermoso durant la final del Mundial Femení.
I avui comença la Copa del Rei, la primera eliminatòria, que recordem que és a partit únic. L'Espanyol es veu les cares amb el Mensajero a les 8 del vespre.
Els pericos arriben després d'encadenar dues derrotes consecutives a segona. La situació del Mensajero és molt pitjor, és el cué de segona federació. Aquest serà el partit que doni el tret de sortida en aquesta primera ronda de la Copa.
Una primera ronda de la qual estarem molt pendents perquè enfrontarà equips catalans contra conjunts de primera divisió i, com sempre, amb la incògnita de saber si hi haurà algun matagegants.
Destaquen, sobretot, el Badalona Futur Cádiz i, per sobre de tot, el Rubí Atlètic de Bilbao. Els bascos, que ocupen la segona posició al podi amb més Copes del Rei, només per darrere del Barça, no volen fallar davant el Rubí, un equip de sisena categoria que somia amb eliminar tot un equip de primera.
La resta dels partits seran el Sant Roque de l'Epe Girona, el Terrassa Albacete, l'Europa Elx, l'Oriola Nàstic i el Manresa Oviedo. I tanquem el futbol amb novetats del cas de David López i la seva estripada cap a l'àrbitre.
Tenim un nou capítol i és que el Comitè Tècnic d'Àrbitres ha decidit traslladar al Comitè d'Integritat de la Federació Espanyola les paraules del futbolista. L'òrgan dels àrbitres fa aquest pas després d'haver ofert al Girona la possibilitat d'escoltar els àudios i que, segons explica el comunicat, el jugador no hagi rectificat les seves declaracions. David López va matisar les crítiques després del partit contra el Celta. El Sant Cugatenc va reconèixer que les formes potser no van ser les més adequades.
Deixem de banda el futbol perquè avui també tindrem bàsquet amb un Joventut Hamburg.
En la cinquena jornada de l'Eurocup masculina, la penya rep el Cué a 9:15 del vespre després de perdre a Saragossa a l'ACB per 30 punts de diferència. Els badalonins arriben després d'encaixar 3 derrotes consecutives a la Lliga regular i de perdre també l'últim partit en competició europea a Venècia.
Veurem si aquest pot ser un partit per recuperar sensacions. Això serà avui, però el gruix de la teca de bàsquet ens arriba demà. Doble jornada catalana, la cinquena jornada de l'Eurocup femenina.
El Cadí La Seu juga a casa contra els Avini i l'Espart Girona visita la pista del Didelenc.
Això en l'Eurocup femenina. Demà també tindrem partits de la Lliga Femenina Challenge, de l'Alep Or i de l'Alep Plata. Així que ja ho saben, demà poden aprofitar el dia festiu per gaudir de tot un dia de bàsquet. Deixem de banda el bàsquet. Avui també tenim Waterpolo Champions masculina que enfronta el Spandau Berlin i el Barceloneta.
L'Atlètic Barceloneta pot segellar avui la classificació matemàtica per als quarts de final de la Lliga de Campions amb una victòria a la piscina de l'Spandau. Si guanyen, encara tindran 2 jornades per, a més d'aconseguir la classificació, fer-ho com a primers de grup. Ladies and gentlemen.
Dimarts 31 d'octubre, com us explicàvem ara a l'inici, l'Aitana Bonmatí es va coronar ahir com la millor jugadora del món a la gala de París de la Pilota d'Or. La de Sant Pere de Ribes va ser reconeguda per la seva brillant temporada, sent una peça clau tant en el seu club, el Barça, com en la selecció espanyola, guanyadora de la Lliga, de la Champions i també de la Copa del Món. Una temporada perfecta que posa la cirereta del pastís a una carrera que Aitana ha anat construint a base d'esforç i de sacrifici. Així agraïa ahir el premi la de Sant Pere de Ribes.
M'agradaria continuar per agrair als 3 clubs on he jugat. CD Ribes, Club de Futbol Cubelles, moltes gràcies. I sobretot al Barça, al meu club. Gràcies per apostar per nosaltres quan ningú ho creia, per donar-me l'oportunitat de ser futbolista professional. Qui m'hauria dit quan era una nena que acabaria jugant en un Camp Nou ple? Som un club referent mundial.
Una fita històrica també perquè és la tercera Pilota d'Or consecutiva que guanya una futbolista catalana, i és que Aitana agafa el relleu a Alexia després que la de Mollet del Vallès guanyés el premi en les 2 darreres edicions.
Dice mucho de que llevemos 3 años con el Balón de Oro en casa, ¿no? Al final somos un país que vive el fútbol muchísimo y que trabajamos cada día para ser las mejores.
I seguint en clau blaugrana, tot i que ja no hi juga, Leo Messi va guanyar ahir la seva 8ª Pilota d'Or. Una fita històrica que col·loca l'argentí a la cúspide del futbol i que fa encara més gran la seva llegenda. Amb aquests 2 premis, ahir es va repetir una fotografia que ja vam veure fa 2 anys. Si fa 2 anys teníem a l'Alexia i al Messi amb la Pilota d'Or, enguany hem tingut una altra vegada Messi, però aquesta vegada amb l'Aitana Bonmatí. 2 jugadors forjats a la Masia amb la Pilota d'Or a les seves mans. Un Messi que no va dubtar en tornar a professar el seu amor pel club.
Sigo al Barcelona como lo hice siempre y lo voy a seguir haciendo porque es el club al que amo y voy a amar toda mi vida. Y sí, vuelvo a repetir, el Barça es el mejor equipo del mundo porque es especial ese club, es diferente a todo.
En clau blaugrana, el Barça també va guanyar el premi a millor equip femení i també va situar la jugadora blaugrana Salma Parayuelo a la tercera posició del podi de la Pilota d'Or. I no deixem de banda el futbol perquè avui comença aquesta primera ronda de la Copa del Rei. Comença amb un partit entre l'Espanyol i el Mensajero en una nova edició amb aquest format a partit únic que alimenta les apostes de quin serà l'equip petit que es podrà desfer d'uns dels grans. Com dèiem, els de Luis García juguen aquest vespre a les 8 contra el Mensajero, que ara mateix és el cué de la segona RFF, i un Espanyol que arriba després d'en Canadà dues derrotes consecutives a segona divisió. Luis García vol guanyar i vol fer-ho jugant bé.
El equipo está bien y convencido, muy convencido de lo que hacemos, del camino que llevamos, de cómo queremos evolucionar y progresar para afrontar lo que viene. Y la única manera de convencer es con trabajo y haciendo las cosas bien y haciendo buenos partidos y consiguiendo ganar, pero haciendo las cosas bien, no ganando de cualquier manera, porque yo no creo en ganar de cualquier manera, porque eso te sirve para un día, pero no te sirve para el proceso o para lo que queremos crear a largo plazo.
Això serà avui. Recordem que el gruix dels partits serà demà, un d'ells, el del Manresa, que es veurà les cares en poc menys de 24 hores, com dèiem, amb un rival històric com l'Oviedo. Pol Rodríguez, Ràdio Sallent.
I que ha volcat la ciutat de Manresa i l'afició del Congost amb més de 1.000 entrades venudes per seguir aquest duel que tindrà lloc demà a les 8 del vespre. L'equip Manresa afronta la seva segona participació a la Copa del Rei després de caure l'any passat contra el Pontevedra. Ara que arribes al Real Oviedo, entrenat per Luis Carrión, un vell conegut de l'actual Xavi Cruminas, entrenador del Manresa en la seva etapa a l'Espanyol. Un dels jugadors del Manresa, Omar Ouhadi, diu que l'equip està preparadíssim per aquest partit.
Veritat que sí, és un caravanet per a nosaltres, només tenim tot a guanyar i gaudir de l'oportunitat de jugar contra un segona i tot un referent d'Espanya, no? Com és l'Oviedo, disfrutar-ho i a veure si podem passar també. Al camp competirem segur, però després també hem de disfrutar de l'ocasió.
Això sí, el Manresa pot tenir una baixa més que sensible i és que en el darrer duel de Lliga, Marc Martínez va deixar el terreny de joc lesionat al descans. El migcentre de Navarcles, amb una lesió muscular, és dubte pel partit contra aquest equip de segona divisió.
Gràcies, Pol. Això, el Manresa, per la seva banda, el Nàstic visitarà el camp de l'Oriol en busca de trencar la ratxa negativa de resultats a la Lliga. Tarragona Ràdio, Jordi Blanc.
Partit que els granes jugaran demà a Oriola davant de l'Orihuela Club de Futbol de la segona federació. Aquest dimecres, el Nàstic, que ve de perdre el liderat de la primera federació, buscarà refer-se de la mala dinàmica dels darrers partits, on només han sumat dos dels darrers 12 punts, i recuperar les bones sensacions. Serà un partit on l'entrenador del Nàstic, Dani Vidal, donarà minuts als menys habituals en una setmana de 3 partits. El Nàstic, que la temporada passada va passar les dues primeres eliminatòries de la Copa, vol enguany fer també un bon paper, però abans de portar les eliminatòries a casa, haurà de desfer-se demà de l'equip alacantí. El davanter del Nàstic, Marc Fernández, diu que esperen passar la següent ronda i jugar a casa davant un rival de superior categoria.
No, jo crec que la Copa del Rei mai fa no saber, és un trofeu molt, molt bonic, espero que passem i a veure si després ens toca a casa contra un bon rival i així al final és bo pel club, bo pels jugadors, jugadors al millor que no han tingut molts minuts poden jugar i al final jo crec que és bo per tots. És una setmana dura, però bueno, afrontarem, com t'he dit, amb moltes ganes. Jo crec que l'equip, una cosa que sí que té és que mai baixa els braços i és un equip que s'esforça molt.
El partit demà a les 6 de la tarda es jugarà a l'estadi municipal de Los Arcos i el xiularà l'andalús Juan Antonio Manrique Antequera.
Gràcies, Jordi. I ara anem cap a Girona perquè els gironins preparen des de ja el seu partit contra el Sant Roque en aquest primer partit de la Copa del Rei, un enfrontament complicat que els de Mitchell hauran d'afrontar amb una bona mentalitat. Luna Blanco, Televisió de Girona.
Després de la victòria contra el Celta de Vigo, que manté el Girona Futbol Club com a co-líders, els gironins ja preparen el següent enfrontament de l'equip, que serà demà a l'Epe contra el Sant Roque a partir de les 12 del matí en el primer partit de Copa del Rei. Escoltem a Michel Sánchez, entrenador del Girona Futbol Club.
És un equip que a un partit pot fer mal i nosaltres hem de fer un gran partit. Per nosaltres la Copa és molt important i necessitem guanyar. És un partit difícil perquè en últims partits el camp no va estar bé. Veurem per dimecres, però un partit és igual a tot molt, i hem de continuar la mateixa manera de fer les coses i ser capaços de guanyar el partit. I és un partit de portar una gran mentalitat.
El conjunt gironí aparca la Lliga per centrar-se en la competició del CAO, on mai han perdut en la primera eliminatòria d'ençà que és a partit únic. Un partit important i que necessiten guanyar i continuar en la mateixa línia, continuar en la mateixa bona manera de fer les coses.
Gràcies, Luna. I com us explicàvem a l'inici del programa, demà és un gran dia per dos equips catalans que es veuen les cares amb conjunts de primera divisió. El Badalona Futur rep el Cádiz a les 12 del migdia i atenció, perquè segurament és el partit més sonat, el Rubí rep a Can Rosés l'Atlètic Club de Bilbao. Sens dubte, és un dels partits amb més al·licients, amb un estadi municipal que estarà ple fins la bandera i amb un Rubí que vol fer història. Des de l'enjoc hem parlat amb el capità del Rubí, l'Aitor Torres, que ens ha explicat com preparen el partit.
Ho estem preparant doncs, amb molta normalitat, com sempre estem fent. Al final, està clar que és un partit doncs, per molts, per tothom, serà el partit més important de les nostres vides, però al final sabem que és un partit, que són 90 minuts i que intentarem doncs, seguir un pla de partit i aviam fins on podem arribar.
Una edició, com dèiem, de la Copa del Rei que torna a ser d'eliminatòria a partit únic, és a dir, es juga un únic partit i qui guanya passa d'eliminatòria. Un fet que Aitor Torres considera que pot beneficiar el Rubí.
Crec que aquest canvi doncs, ha estat un encert, sobretot doncs, pels equips humils, els equips petits com nosaltres, que bueno, tenim l'oportunitat de jugar-ho a casa, de que sigui a un únic partit, i ja et dic, en 90 minuts pot passar qualsevol cosa i bueno, intentarem doncs, les poques oportunitats, perquè hem de ser realistes que en tindrem poques, doncs, intentar doncs, que alguna d'elles aprofitar-les i a partir d'aquí doncs, estar molt concentrats, motivats i controlar els petits detalls, perquè en aquests partits doncs, són els que et fan de cantar cap a un costat o cap a l'altre.
Tot plegat, com us dèiem, es juga demà a 2:15 de la nit a l'estadi a Can Rosés. Aitor Torres, el capità del Rubí, espera que estigui ple fins la bandera.
Estem molt, bueno, per el que ens informa el president, la junta directiva, s'estan venent quasi totes les entrades, l'aforament serà d'unes 4.000 persones. Sí, la gent té molta il·lusió de que ostres, és una oportunitat única de poder gaudir d'un partit així, de que vingui l'Atlètic a la ciutat de Rubí. Doncs imagina't, jo crec que serà una festa, però a la vegada també un partit que per nosaltres haurem de competir.
Això serà a la Copa del Rei. Hem fet una bona repassada de tots els partits que ens esperen, però ara la deixem de banda perquè volem parlar del Lleida Esportiu, un conjunt que lidera el grup 3 de la segona RFEF. L'exigència dels jugadors menys habituals de l'equip és una de les claus de l'èxit de l'equip. Així ho creu l'entrenador Ángel Viadero, qui deixa clar que la temporada és llarga. Informa des de 1 a 1 Lleida Ràdio el Sergi Guiu.
Jugadors com Toni Vicente, Javi Soto, Musa Issa, Antonio Romero, Alejandro Satoca o el jove Ivan Combe són els homes que menys minuts estan disputant en aquest inici de temporada amb el Lleida Esportiu. De fet, Ángel Viadero, l'entrenador, ho ha anat demostrant. Tecla, quins són els 12-13 jugadors amb qui més confia cada cap de setmana, però ell mateix deixava clar que sense la totalitat de la plantilla i l'exigència dels jugadors que no estan entrant tant en el minutatge del tècnic Cantabrem, seria impensable el lideratge que ocupa a dia d'avui el Lleida Esportiu.
La grandesa d'esta plantilla i d'estos chicos que, como bien citas, no están entrando mucho de momento en el campo, pero su nivel de exigencia es tan alto toda la semana que elevan a los que están jugando, no hace que nadie se duerma y que cuando tienes que tirar de ellos salen con la pasión, con la ilusión que tenemos todos, pero luego es que le responden las piernas, le responde el comportamiento colectivo, táctico, es gente que entra y que te dan un nivel altísimo.
Un Lleida Esportiu que enfila una nova setmana com a líder del grup 3 de segona RFEF, amb la ment fixada en el proper desplaçament, el primer enguany a les Illes Balears, serà Formentera el diumenge a les 11 del matí.
Gràcies, Sergi. I abans de deixar el bloc de futbol, us expliquem que el millor gol de la jornada del futbol català ha estat el de Marc Manxón, del Cerdanyola. Us recordem que podeu tornar a veure aquest autèntic golaç a les xarxes socials, a @esportsenxarxa. Tanquem el bloc de futbol, toca ara parlar de bàsquet, perquè avui tenim partit de la penya, que es veu les cares amb l'Hamburg a 9:15 del vespre. Joan Garcia, Ràdio Ciutat de Badalona.
El Joventut rep aquest vespre a 8:45 l'Hamburg Alemany, a la cinquena jornada de l'Eurocup. El mal moment de joc dels verdinegres i la coincidència amb la castanyada fa que hi hagi poca expectació. Finalment, no podrà comptar amb Tomic. El Joventut haurà de confiar en un joc interior inexpert amb els joves Malik Allen, Ruben Prey i Michael Ružić. També tindran la injecció de Kenny Cherry, que no està en la dinàmica negativa de joc de l'equip. L'Hamburg és un rival adequat per poder jugar amb consistència perquè és dels pitjors del grup. A la Lliga Alemanya és 11è, amb un balanç de 2 victòries i 3 derrotes. Continuen de baixa Feliz i Brodzianski per jugar contra un rival a qui la penya va guanyar 2 vegades fa 2 cursos a l'Eurocup. Pau Ribas subratlla la importància del maig per tot el que suposa.
Estem en un moment difícil, hem de trobar respostes. Més enllà de jugar bé, malament, guanyar, perdre, jo crec que ens hem de trobar nosaltres mateixos, trobar-nos més com a equip i sentir-nos una mica bé, no? Amb confiança, en que entrenem i el que volem fer, poder-ho aplicar, millor o pitjor, intentar-ho, i si és així, serà el bon camí, i crec que, bueno, som un equip amb un nivell que, fent aquestes coses, hem de començar a treure bons resultats.
La coincidència amb la castanyada, el fet que demà sigui festa, que el rival és poc atractiu i que el Joventut no està en un bon moment, podria fer que hi hagués la pitjor entrada del curs.
Gràcies, John. Això a l'Eurocup masculina, la femenina, l'Espart Girona no afluixa el pistó. El conjunt de Laura Antoja va aconseguir la quarta victòria consecutiva després d'imposar-se al Benvibre per 57-86. Les gironines ja preparen el partit a Luxemburg amb ganes d'aconseguir la cinquena victòria consecutiva. Luna Blanco, TV Girona.
L'Uni Girona segueix en ratxa després de vèncer el Benvibre per 57-86. Un conjunt gironí que ja prepara el maig d'Eurocup que les enfrontarà al Didalenc en la quarta jornada de competició europea. L'Uni ja va sobreposar-se a les luxemburgueses a Fontejau i ara buscarà fer-ho fora de casa contra un equip que encara no coneix la victòria en aquesta competició. Un equip gironí que es desplaça fins a Luxemburg per retrobar-se novament amb un triomf europeu, que mantingui la bona dinàmica de resultats de les gironines i asseguri la cinquena victòria consecutiva.
Gràcies, Luna. Això a l'Espart Girona, com us dèiem abans, el Cadí la Seu també juga demà, ho fa a casa contra el Zabini. Més bàsquet, el Força Lleida té clar com ha d'encarar el partit d'aquest dimecres. Els lleidatans reben el Melilla a 8:45 de la nit amb la voluntat de trencar la dinàmica de 3 derrotes consecutives a la Leport. Informa des de UAU Lleida Ràdio, el Sergi Guiu.
No estàs en el millor inici de temporada possible pel conjunt entrenat per Jair Encuentra, i és que més enllà de començar el curs amb victòria en la primera jornada, els altres 3 enfrontaments, l'ICG Força Lleida ha acabat encaixant una derrota rere l'altra. En aquest sentit, l'equip ja està conscient que el que toca ara és fer un reset mental i centrar-se únicament en el partit d'aquest dimecres. Jair Encuentra, l'entrenador de l'ICG Força Lleida, evidenciava que el calendari és el que és, però que preferiria haver tingut tota la setmana per centrar-se en el seu equip.
Bueno, està així programat des del principi. És cert que, pues, com a entrenador, pues, vols més temps, no? Perquè vols treballar més coses. El jugador el que vol, pues, és jugar, no? Quan entrena menys i juga més. Bueno, al final no hi ha una norma escrita, no? Està clar que, pues, si me preguntes a mi, m'agradaria tindre més temps, treballar més, enfocar-me, però no, el calendari és així, no ho controlem. Sabem que demà tenim partit i que ens toque, pues, mentalitzar-nos, perquè serà un partit complicat.
El que també té clar el tècnic lleidatà és com ha d'afrontar l'ICG Força Lleida del partit a casa seva si vol retrobar-se amb la victòria.
Anem 1-3, i aquesta és la realitat ara mateix nostra. Hem de tocar de peus a terra, hem de sortir a mossegar des del minut 1 fins al 40, i després veurem com va el partit, no? No pots controlar mai si l'altre equip, pues, els hi surt un dia rodó i tu no, pues, bueno. Si més no, la nostra predisposició al partit ha de ser de sortir a mossegar, de sortir amb molta energia, de defensar com animals, i després, pues, bueno, a veure si som capaços d'imposar el nostre ritme, de que els nostres llançaments, que moltes vegades són alliberats, pues, a veure si som capaços d'anotar-los, no?
Un enfrontament que dona el tret de sortida a 8:45 de la nit a l'Espai Fruita Barris Nord.
I tanquem el programa d'avui parlant d'hoquei patins, perquè, atenció, Mònica Balcells serà la presidenta del Reus Deportiu durant 6 anys més. La seva candidatura ha estat l'única que ha presentat tota la documentació necessària. La nova ràdio de Reus, David Fernández.
Fins al 2029, Mònica Balcells seguirà ocupant la presidència del Reus Deportiu després de ser l'única candidata que ha presentat els avals necessaris. Balcells, que encara el seu tercer mandat des de 2011, assegura que es tracta d'una junta continuista, ja que només hi ha hagut dues renúncies. Explica també que el seu objectiu és reduir considerablement el deute al final d'aquests 6 anys.
I espero que amb aquesta última legislatura, i si pot ser abans dels 6 anys, deixem el club econòmicament bé i perquè el club pugui durar 100 anys més. Jo crec que la pandèmia ens va trencar una mica tots els projectes que teníem en ment i ens hem retrasat alguns anys amb tot el projecte, però amb aquesta nova legislatura s'han d'acabar tots i deixar el club en el lloc que es mereix, tant econòmicament com d'infraestructures, com esportivament parlant.
Una altra de les premisses del nou mandat de Balcells és que el club sigui eficient energèticament al 100%.
Gràcies, David. I si abans destacàvem el millor gol del futbol català, ara toca destacar els millors gols de l'hoquei patins. En el cas de l'hoquei lliga masculina, se l'endú el Jordi Bargalló, del Noia, mentre que a l'hoquei lliga femenina, el millor gol de la jornada se l'endú l'Olga Joanola, del Mataró. Com sempre, recordin que poden recuperar aquests dos gols a les xarxes de l'Esports en Xarxa, @esportsenxarxa. I fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Pau Vázquez, i el Pablo Palenzuela, el control tècnic i, com sempre, les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem aviat. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.
La xarxa de comunicació local. Ràdio Sant Cugat. 3w.cugat.cat.
Estrenem l'APP del Picalletres.
Paraules i jocs lingüístics per a tothom.
Descarregueu-vos l'APP a Google Play o a l'App Store i comenceu a jugar.
La Bona Música, amb Lluís Bonamusa. Un espai de Mataró Ràdio per la xarxa de comunicació local.
Els diumenges, a les 3 de la tarda, al 91.5 FM.
Ràdio Sant Cugat. 3w.cugat.cat.
La música més propera a tu a Ràdio Sant Cugat.
Mires l'horitzó, la carretera, els somnis que no tenen lloc a la cartera. Esperes i veig a la teva mirada una esperança que no havia vist fins ara. Mires com la terra encara gira i pensant en com marxar passes el dia. Esperes i seguint on va la brisa, poses els dies i els minuts a la motxilla. Tenim el món tan lluny, no importa si estem junts, no hi tenim res a la butxaca, però ja saps que tu ets qui sempre em fa flotar, ets qui em fa no tenir pes. La vida sempre és molt millor quan no fa falta res. Dia que t'espera i el cel et diu que això no és una bona idea. Esperes i mentre agafes aire penses en tot el que no has pogut fer fins ara. Sona l'alegria que t'espera i el món et diu que això no és una bona idea. Esperes i mentre agafes aire dissimules un somriure i t'acomiades. Tenim el món tan lluny, no importa si estem junts. No hi tenim res a la butxaca, però ja saps que tu ets qui sempre fa flotar, ets qui em fa no tenir pes. La vida sempre és molt millor quan no fa falta res.
Bona tarda, és dimarts 31 d'octubre de 2023 i els parla Marc Castro.